Radio Astel. Crims, o gairebé.
Hora de saludar i d'obrir a aquesta hora la plana de Crònica Negra i els nostres crims o gairebé. Per tant, saludem a aquesta hora el nostre criminòleg i perfilador, Xavier Álvarez. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
I abans de començar en el cas que ens ataña un dia com avui, Núria Ros, posa'ns en antecedents.
Avui en Xavier ens ve a parlar d'un fenomen molt relacionat amb els casos que sempre ens explica sobre criminals de literatura i de cinema true crime. Avui ens parlarà de qui pot estimar o enamorar-se de manera obsessiva d'aquest tipus de delinqüents. Ens centrarem en les killer groupies, conegudes com aquell tipus d'admiradores que envien centenars de cartes d'amor a les presons i que reben els criminals més perillosos amb ofertes de matrimoni o amb desig de tenir fills amb ells. Què pot impulsar persones que no estan relacionades directament amb el món criminal a voler mantenir una relació emocional amb un assassí en sèrie? Avui en Xavier ens parlarà d'aquest estrany fenomen amorós que pot fer que una persona, aparentment normal, desitgi per sobre de tot casar-se amb un perillós delinqüent i fins i tot formar-hi una família.
Gràcies, Núria. Xavier, les killer groupies.
Sí.
Déu-n'hi-do. Dit així, sona a banda seguidora d'un grup de rock.
Sí, pues, bueno, gairebé és així, en veritat, és una mica l'essència aquesta. Només que en vez de cantants de rock són criminals.
Exacte.
Com tot el rotllo, com diuen, una mica
exacte.
Diferent, eh?
Compte amb la diferència.
Sí.
Però fora de les killer groupies com les coneixem popularment, això sí. Científicament té un nom, eh?
Sí, avui us he vingut a parlar d'això, de la... ho diré bé, eh? Hibristofília.
Hibristofília?
Sí. Vale. És un fenomen molt curiós i que personalment l'he pogut veure en persona.
Fixa't.
És una experiència que també he explicat al final de la història que vaig viure jo mateix. El primer que cal aclarir és que estem parlant o que ho fem o per què ho fem de la hibristofília. No? La hibristofília és un tipus de parafília. Per aquells que no recordeu quan hem de programar algunes vegades que és una parafília, la parafília, anteriorment coneguda com una perversió sexual i desviació sexual, es tracta d'aquell patró de comportament sexualitzat que es vincula a objectes, a situacions o a activitats com a connotacions, però amb un caràcter sexual, una càrrega sexual. Eh? En la majoria de les cases, parafílies són conductes sexuals no massa normals, que tot i no ser delictiva, sí que poden acabar en comportaments dissocials il·legalment penats.
Per tant, Xavier, abans de continuar, sí que et paro aquí i et demano que ens facis la diferència entre parafília i allò que en podríem anomenar un desig sexual, per exemple.
Bueno, sobretot, i que ho expliquem més endavant, però és una mica l'obsessió. En quan tens una obsessió sexual que et domina i que és necessària sí o sí i que no és, diguéssim, dintre de les normes socialment acceptades, llavors entra en parafília.
Estem per tant, allò que condiciona la teva vida normal...
Sí, sí, sexual. Val. Una obsessió. Val? Posem-ho com una obsessió en el que tu necessites reafirmar la teva conducta sexual, però en base a aquest fetig, per exemple, que també hi ha un fetig, que també en parlarem, o conducta anòmala sexual.
Vale.
Socialment l'encatalogat com a anòmala. Pensa que hi ha llistats de parafílies de més de 500.
Però el fetichisme tampoc és...
És una parafília.
És parafília?
És una parafília.
Val.
Val? Si tens alguna parafília, aquí pots parlar tranquil·lament, no hi ha cap problema.
De moment no.
De moment no. Me cojo la quinta enmienda, no?
Ara, vale, no hablaré vale. sin la presencia de mi abogado.
Ben fet, ben fet, ben fet. Però n'hi ha moltíssimes i no tenen per què ser delictives. Sí que hi ha els casos... Per exemple, conductes actualment com l'exhibicionisme davant de menors o la pedofília, que són parafílies, doncs aquestes sí que són, diguéssim, legalment penades, com la violació. La violació també és una parafília, perquè és la necessitat, diguéssim, d'imposició, de violència sexual que requereix i que provoca una excitació en l'agressor. Llavors, s'ho considera una parafília. Probablement les parafílies més conegudes i que no tenen per què ser les més comunes, però les que segurament sentim més a parlar, podem parlar d'aquelles persones que patint-la s'exciten en la simple contemplació dels peus d'una persona.
Fixa't.
Que és la podofilia.
Va? No, per gustos colors, eh?
Si busqueu a xats per Instagram, per exemple, hi ha persones que tenen aquest tipus de perfils només que mostren peus i mostren...
Fixa't.
Espectacular. O les que s'exciten contemplant com l'altra persona llueix unes sabates excitants, arriscades, sabates de taló, o algun tipus de calçat que ell o ella li causa excitació en veure el posat i en moviment. Val? També haurem escoltat les preferències que algunes persones tenen per algun tipus de roba, com el cuir, no? O que els agrada que la seva parella el disfraci.
Per exemple.
No? Per exemple. D'altres, igual de conegudes, serien les conductes del sadisme i el masoquisme. Uh-huh. Estadísticament, és que estem dintre d'aquí ara mateix.
Val.
Qualsevol de nosaltres pot... pot ostentar una parafina, una preferència sexual, val, que no és del tot normalitzada. Però aquí la ratlla és la legalitat.
Val.
Vale? En aquest escenari, i dintre d'aquest ventall de parafílies, que algun llisten també els 500, com ja t'he dit, ens trobem la viristofília, que és una curiosa obsessió i atracció que va, que és l'atracció d'algunes persones per aquells que causen el mal, i en especial pels assassins, i encara més per aquells que han mostrat un perfil més dominant i perillós.
Fixa't, per tant, entenc que com que no només has dit els criminals, sinó la gent perillosa, i com més perillosa millor,
sí,
entenc que els dictadors dins d'aquest rànquing guanyen, eh?
El poder, pujar el poder.
Les enduen totes.
Saps quan allò que deien que... el meló te gusta a les xiques, quan érem jovenets,
sí,
vale? Pues això és portat al grau extrem, suposo, saps?
Val.
En aquests termes. El terme va ser utilitzat per primera vegada pel psicòleg neozelandès John Money, qui als anys 50 va descriure aquesta obsessió com l'atracció per a la gent perillosa. En alguns àmbits trobarem que en aquestes persones que senten atretes per gent perillosa les anomenen serial killers groupies, que és el que deies tu, una mica, eh? Les seguidores de grups de rock and roll.
Exacte.
Com a dones que s'enamoren d'assassins. En realitat, és un tipus de fenomen que acostuma a donar-se més en les dones que no pas en els homes. En aquest tipus d'atracció també se la coneix com a síndrome Bonnie and Clyde.
Home,
aquella
clàssic.
Famosa parella atracadors dels anys 30, sí, val? Que van estar operant i que ella li seguia amb ell, doncs això.
Dit això, però, Xavier, d'on ve aquesta acceptació i normalització d'una parafília com aquesta?
Val. Aquesta, diguéssim, acceptació sorgeix en el segle XIX, es va produir un canvi radical en la comprensió del crim, un canvi d'enfocament de l'acte criminal, i més en concret pel que feia al paper de l'actor, atribuint-li la categoria d'individu perillós. Curiosament, aquesta, diguéssim, franja de temps és el naixement i l'aparició de la criminologia en el segle XIX. Per què va aparèixer la criminologia? Era una demanda social de l'estudi del per què la gent es comportava d'aquesta manera. Val? Sota aquesta nova concepció de l'assassí en sèrie, modern, va començar a canviar, convertint-se aquella persona que mata donant una denominació, l'assassí. Val? Que és un canvi de paradigma, no? D'un concepte. Com si es tractés d'una especialització d'un concepte tan deplorable com d'atracció.
Fixa't. Més cosetes, va, Xavier, per
Però,
exemple...
Però com aconsegueix un individu així,
clar,
no? El reconeixement, aquest canvi de visió que fomenta aquest espai, no, com un element d'atracció. Com ho convertim en una atracció? Això és, en part, els mitjans de comunicació. I aquí no hem de donar les gràcies i tampoc culpa a ningú. Cal tractar-ho com el que és, una realitat social amb el que hem de jugar o, més aviat, no obviar la seva importància. La cobertura mediàtica sobre els assassins en sèrie i els seus crims és aclaparador i molt extens. A més, les notícies inicials de l'assassí van contemplant sempre, es noteixen de biografies, de programes, tot això doncs, augmenta més el boom del concepte de l'assassí. Com a resultat, tot aquest background informatiu, l'assassí en sèrie, va acabar immortalitzant-se i convertint-se en una icona. Val? I dintre d'aquesta icona, bueno, recordem el cas del caníbal de Issei Sagawa, que és un japonès que vam parlar,
sí,
que es va cruspir a una pobra noia holandesa.
Exacte.
Es va convertir en un fenomen mediàtic a Japó espectacular, eh? Espectacular. Hem d'entendre que s'han popularitzat una tipologia delictiva i que s'ha alimentat aquesta vessant de ficció, que també es converteix en una notícia. De fet, ja ho dèiem, no? Fora de micros, dic, l'assassí és un titular perfecte, no?
Sí,
sempre ven. L'homicidi sempre ven. Alguns, de manera més exagerada, han argumentat que el que han fet és crear d'aquest mercat de mort que ajudarà a fabricar el personatge de l'assassí en sèrie. És a dir, hem creat al voltant d'aquesta idea de l'assassí un ser que és fàcil d'idolatrar per a aquestes persones. Aquesta gent vol apropar-se als assassins, vol arribar a conèixer millor el personatge, arribant al seu estatus de celebritat i anar darrere seu, no? I aquí és on comença a néixer, sobretot als Estats Units, la fascinació per aquest tipus d'individu.
M'agrada, Xavier, perquè em parles de, en comptes de la persona, del personatge.
Sí.
Per tant, del personatge que se'n crea de l'assassí.
Sí, se'n crea, és que és més això, saps? De fet, quan algú s'enamora d'aquesta manera, aquesta idealització, tu crees un personatge, que després, quan el coneixes, qualsevol persona no és el que ens pensem.
Clar.
Val? La cultura de la celebritat, els individus que són reconeguts per els seus pecats dolents, pues, escolta, i de la condemna pública, tot això fa sorgir una espècie com de reverència cap a aquest personatge, no? a mitjans de comunicació, les forces de l'ordre, els psicòlegs, autoritats, tots els que anem darrere de l'estudi d'aquests fenòmens, ja li donem de per si una notorietat, perquè no el deixem aïllat, sinó que el fem és estudiar-lo i, diguéssim, elevar-lo una mica, no?, per sobre de la resta de crims.
Clar.
I convertim aquest criminal quasi en una professió, no? I aquí són entrant en joc la ment humana i els mecanismes d'atracció, que són àmpliament complexes i que existeixen múltiples fenòmens relacionats amb aquests i que continuen sent realment un misteri. La bristofília és un d'ells. Com ja hem dit, es dona quan algú se sent fortament atret per un criminal. Una parafília sexual, una perafilació bastant estranya, ja que a priori no és natural acostar-se a algú que et comporti un perill.
Clar. És a dir,
la natura t'impediria acostar-te
sí,
a això.
Sí, sí, sí.
Vale? Pues no, ho fem més allò, no? Aquest resulta més pertorbador. A més, les seves característiques també són molt peculiars, ja que és molt més freqüent, com hem dit, amb dones que amb homes. Allò de la... de, ens atreu el perill una miqueta, eh? Això, bueno, i també és un tema de, potser d'adrenalina, podríem parlar.
Pot ser, pot ser, per què no?
Això. Les persones associades a aquest tipus de síndrome de parafília no perceben els criminals com a persones malignes, i aquí ve la part interessant, i perilloses, sinó com a persones sexis i incompreses, que necessiten amor, molt d'amor. Aquesta parafília és capaç de generar atracció fins i tot per criminals especialment perillosos, que els comentarem, fins i tot en casos on els seus crims han estat dirigits específicament cap a dones. Aquest tipus de persones són persones, les que pateixen aquest tipus d'atracció, que són de personalitat bastant feble.
Val.
I que busquen persones poderoses i que les protegeixin i a les que elles puguin admirar.
Val. Sí que et demano, Xavier, que com que ens queda poc temps, que anem a alguns dels casos que ens proposaves.
Mira, t'explicaré un parell i t'explicaré una anècdota personal.
Val, som-hi.
Vale? Val. Doncs un dels que podríem parlar és Miguel Carcaño, tots el coneixem, el cas de Marta del Castillo. Doncs és un cas molt recent i pròxim geogràficament a Espanya.
Sí.
Aquest assassí confés de Marta del Castell, de Castillo, perdó, rep cartes i regals admiradores. Ets molt maco, estic enamorada de tu... Arriben a dir inclús algunes noies mitjançant correspondència que li arriba a la presó. Val? Són cartes que ell li acostumen a vindre. La evaluació psicològica de Carcaño parlen d'ell com una persona manipuladora, egocèntrica, gelós, inestable... Val? Una persona perillosa. Tot i així, rep ofertes constants de persones que estan enamorades. Un altre del que parlaria és Andrés Rabadán, conegut com l'assassí de la Ballesta. Aquest també, bueno, es va arribar a casar amb una noia que era infermera de presons.
Aquest es va arribar a casar, eh?
Sí, 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 de fet...
A dins de presó, eh?
Sí, sí, molts estan casats. Jo sé també, per exemple, sé que la doctora Vinyes, que ha estat aquí algunes vegades també, us ha parlat de Manson.
Sí.
Val? Manson també es va casar...
També es va casar...
Perdó, es volia casar amb una noia, però va desfer el compromís perquè es va acabar l'amor, perquè va descobrir que la noia el que volia era fer-se hereva universal d'ell i embalsamar-lo i mostrar-lo al públic cobrant uns calés.
Mare de Déu.
Quan es va enterar d'això, el tio va tancar el compromís.
Clar, 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 clar.
I ara ve la experiència personal.
Espera, Xavier, una pregunta que et faig abans.
Sí.
Que una persona, sigui home o dona, encara que hi hagi més dones,
sí,
però que una persona s'enamori d'un delinqüent perillós d'aquestes característiques,
sí,
pot fer que aquesta persona cometi algun tipus d'acte violent?
Sí, hi ha dos tipus de bristofília, d'aquest tipus de grupis, que són les passives, les que només l'enamoren i volen treure'l de la mala vida i volen que fer una família i tal, igual.
No, molt més idíl·lic, no?
Sí, que bàsicament avui venia a parlar d'això.
Però
presta l'altra part, que és aquella que s'implica en els delictes.
Val.
I hi ha hagut assassines, bueno, no dones, que són potser assassines, per implicar-se amb aquesta gent.
Val. Val? Ara, si anem al cas personal que ens proposaves avui.
Mira, era el 2014 i jo estava en la presentació d'un llibre que es deia La Legión de Satán, que era un llibre que es va presentar a la llibreria Gigamés, de la mà de David Garriga, que va escriure un llibre d'assassins en sèrie en el món islàmic. I jo pues, parlava dels perfils, tal, venia a parlar, allò com diuen, a part de lo mío.
Sí.
I quan vam acabar, m'acordo que se m'acosta una noia, que jo la veus venir, que les presentacions de llibres sempre són molt curioses, i em diu, escolta, dic, soc fan teva, número 1. I jo, vale, fantàstic. I em diu, és que jo em sento molt atreta per als assassins en sèrie.
Conta.
Me causen una especial atracció. Com són, com s'ho fan, què pensen, com viuen, i vaig dir, ai, mare meva, mare meva. I aquesta era una d'elles. Va ser el cas personal que em vaig trobar allà, que va ser, viscut en primera persona, no?
Déu-n'hi-do, sí. Déu-n'hi-do. Ens queden res, dos minutets, deixa'm aprofitar també, Xavier, per anunciar a l'audiència una primícia.
Vinga, endavant.
I és que en setembre, en Xavier Álvarez, que ens acompanya normalment en aquesta secció, el nostre criminòleg i perfilador, que també és escriptor de novel·les, treu nou llibre.
Sí, 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 publico amb Rosa Desvents, de Random House, publico en la meva segona novel·la, que es diu El Confident, i que va una mica... Bueno, és una novel·la policíaca que va d'això una miqueta. Del tracte d'una història que, basada en fets reals que van ocórrer al ciutat de Barcelona, i va una mica d'això, del tracte del confident, de la implicació, una mica de venjança, una miqueta de tot.
Vindràs aquí a presentar-lo, la caravana?
Per suposat, només faltaria.
Tenim data?
El 7 de setembre surt a la venda.
7 de setembre,
El mateix dia la presentaré a la Biblioteca de Premià de Mar, que és el meu poble, i el 13 de setembre em veureu a la Setmana del Llibre en Català.
Ep. Compte, important això, eh?
Important.
A la Setmana del Llibre en Català.
Està molt bé.
Fa il·lusió,
eh? Em fa molta il·lusió, molta il·lusió.
Doncs fàcil. El Confident, de Rosa dels Vents, publicat i escrit per Xavier Álvarez, el 7 de setembre que sortirà a la llum. Podeu veure aquesta presentació el mateix dia a la Biblioteca de Premià de Mar, o el dia 13, que el veureu també per aquesta Fira del Llibre en Català. Xavier, com sempre, un plaer, que vagi molt bé.
Igualment, gràcies.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.